el bar.
Amb V baixa.
Visca el bar.
La PSG.
Leo Messi caigut a terra, Arturo Vidal el recupera Semedo, la juga cap a Messi, Messi a l'interior de l'àrea, la deixa per Arturo Vidal, xuta Arturo Vidal, pilota el Fali, gol! Gol, 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 ha marcat el de la cresta, ha marcat Arturo Vidal!
Arturo Vidal, segurament un dels pocs que li queda encara benzina al Barça i potser en tota la Lliga de Primera Divisió. Benzina inesgotable, un gol que li permet al Barça guanyar, ahir guanyar a Zorrilla i per tant seguir pressionant el Madrid, que jugarà demà a Los Cármenes, a Granada. Home, no és un camp fàcil, veient la bona temporada que està fent el Granada i sobretot el rush final de temporada. A veure si el Madrid es deixa alguna cosa i algun culer doncs encara somia que es pot guanyar aquesta Lliga. El Pere ja l'hem saludat, com estàs, Pere?
Molt bé.
Avui poses la P. Sònia Gelmà, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sònia, posa la S. I Javi Giraldo, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal?
I el Giraldo hi posa la G, eh? Per tant, avui podem fer la PSG, que feia temps que no la fèiem. Sí, tenim el polo de vacances a l'Aixe, doncs hem hagut de portar aquí el Pere que hi posi la P. Molt bé, com que encara estem impactats una mica amb aquesta...
Això de l'Arda
Turan, eh? Explica'ls-hi a la Sònia i al Javi, que no sé si ho han sentit.
Doncs mira, l'entrenador del Hannover 96, equip de la segona divisió alemanya, el senyor Kenan Kokach, ha confirmat que estan interessats en incorporar Arda Turan, si econòmicament és viable. Recordem que Arda Turan va deixar el Barça el 30 de juny i no juga des de fa uns mesos. L'últim equip on va jugar va ser el Başakşehir del seu país, de Turquia.
Encara hi ha gent que vol fitxar de Turan, Gelmà.
Sí, sí, jo el tinc a la llista d'exfutbolistes ja, però...
Sí, mira, sí.
Escolta'm.
Però hi ha gent que s'entesta encara en fitxar-lo i confiar en ell. Bé, bé,
sí,
cap
sí,
problema,
ja fa
tu.
Va arribar al Barça dient que guanyaria la Champions amb el Barça, eh?
Sí, 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 i tant.
I també va arribar dient que s'havia cansat de córrer amb l'Atlètic de Madrid i per això marxava.
Bé, em permeteu primer informació de servei per musculers que potser estan preocupats perquè hi van veure com el partit de Zorrilla, Griezmann, que va ser titular, doncs va acabar sent substituït i que estaven pendents doncs, de les proves mèdiques que li havien de fer. Ramon Salmorri, què tal? Bona tarda.
Què tal, Clopés? Bona tarda.
Perquè, clar, tenim aquests comunicats, el llegeixo textualment, que diu Griezmann, lesió muscular, quadríceps cama dreta, és baixa i la seva evolució marcarà la seva disponibilitat. Això, evidentment, necessita una traducció, que tu, que ets bon periodista, ja tens de fa unes quantes hores. Ens hem de preocupar o no?
Bàsicament, fa referència a la paraula lesió. Si et diu lesió, és que t'has de preocupar, per tant, mínim 3 setmanes de baixa es perd el que queda de Lliga Antoine Griezmann per aquestes molèsties al quàdriceps de la cama dreta. Això sí, la part positiva que arriba en principi a priori al partit de Champions contra el Nàpols el 8 d'agost i que aquesta lesió de Griezmann és més lleu del que a priori podia semblar o a priori van interpretar els serveis mèdics del Barça. Al descans d'ahir a Zorrilla va demanar el canvi amb aquestes molèsties, se'l va explorar, les sensacions no eren gens positives, però avui se li han fet proves a la ciutat esportiva i han remarcat que hi ha una lesió, que hi ha un trencament al quàdriceps i que estarà un mínim de 3 setmanes fora de l'equip.
Clar, són 3 setmanes, el que passa que com que tenim aquest marge no, del temps entre que ja s'acaba la Lliga i comença la Champions, que en principi el que diu el Salmo, no? Fa pensar doncs, que sí que el tindran en condicions per poder començar la Champions, sí, veurem si amb un, dos, tres, quatre partits. Però bé, aquesta és la informació, aquestes 3 setmanes que sembla que no li treu ningú a Griezmann. Salmo, gràcies, si no vols afegir res més.
Merci, que vagi bé.
Adéu, vagi bé. Sense Griezmann en aquests 2 partits que queden de Lliga, és mala notícia pel Barça, Pere?
És com una broma de mal gust, perquè has estat mesos i mesos i mesos intentant trobar-li una solució a un tio que t'ha costat una barbaritat i quan li trobes a Villarreal i dius, hòstia, però si funciona, si ara ja sabem com va la joguina, se't trenca, no? Mala notícia, és que com està el Barça, és que m'és igual.
Bueno, es perden l'efectiu en una plantilla que és molt curta, eh?
Sí, ja, no, ja, però és que t'agafa un encostipat, jo què sé, qualsevol, i tens un Cristo, però perquè no has fet els deures ben fets. Sempre és una mala notícia que un jugador important com aquest es faci malbé, però hagués pogut ser pitjor, sempre pot ser pitjor, perquè hi ha jugadors que són molt més determinants del que fins ara ho ha estat el pobre Griezmann, pel club, no? A mi sí, mira, Ansu Fati que era un o dos partits.
De sanció un.
Era un partit de sanció.
Se'n va Griezmann, entra Ansu Fati. Ja està. Mm.
Seria, jo crec, preocupant si estiguéssim veient una línia de creixement futbolístic en l'equip. Ara el Pere apuntava, i és veritat, al partit de Villarreal tots van pensar calla que encara farem alguna cosa, sobretot de cara a això, que l'equip creixés, pensant ja en la Champions, perquè de moment en aquests dos partits que et queden jo crec que el Barça els pot guanyar. El problema és que ara ja va estar a la Lliga, difícilment el Madrid en tres partits en fallaran dos, difícilment o gairebé impossible, però clar, pensant en l'horitzó de la Champions, dius, ara es veurà frenat, són dos partits, clar, ell arribarà amb certa inactivitat a la Champions, però per ser justos, el que hem vist des de Villarreal no ens fa pensar que estiguem creixent futbolísticament cap arreu, cap enlloc. I per tant, doncs, si aquests dos partits que venen ara no els pot jugar, doncs si arriba pel Nàpols bé, i si no, igual ja no arriba per res. Veurem què és el que passa en el partit contra el Nàpols. No, és que el Barça va tan justet, en general, tant futbolísticament com físicament, que tampoc és que estiguem veient cap esperança d'arribar a que s'entenguin amb alguna cosa. És a dir, ja no, diria que no és un problema ni de connexió, que acabin la temporada com puguin, i a ser possible fent-se poc mal, diríem, especialment a la Champions, i veurem. També et dic això, jo el dia de Villarreal em vaig il·lusionar molt, per tant, jugaran dos partits, aquests dos partits que queden, i encara puc canviar d'opinió tres vegades, d'aquí a que comenci la Champions.
Hi ha hagut continuïtat, d'aquell bon joc, aquell miratge, enmig de l'oasi, l'altre dia. No.
Sembla mentida, no? Perquè amb la mateixa incredulitat en la que ens miràvem aquell partit, m'imagino que tothom, perquè jo dic, hòstia, ara resulta que sabem com funciona la joguina. I no ho havíem sabut fins ara. Doncs si resulta que en sabem, no ha estat per casualitat, hem tocat el botó que tocava i a partir d'ara la sabrem fer funcionar. Doncs no, va ser per casualitat, pel que hem pogut veure després.
No, i que hi ha coses rescatables, per exemple, del partit d'ahir de l'Espanyol, més difícil, però del partit d'ahir hi ha alguna cosa rescatable, hi ha una primera mitja hora prou bona.
Però has de tenir molt bona fe.
Però és que és això, exacte, has de ser molt benèvol en el teu judici, diguem.
Sí, jo crec que passa una mica això, no? que el partit de Villarreal dona una mica de fe, d'esperança. Al final la conclusió que treus és que el Barça depèn massa de quin equip tingui al davant. El Villarreal és veritat que és un equip que et deixa espais, et deixa jugar, et sents còmode al camp. En canvi l'Espanyol es va defensar molt bé, especialment a la primera part, i el Valladolid, bueno, fins i tot a la segona et va apretar molt. Conclusió, almenys per la meva part, al Barça li falta jerarquia, li falta aquesta capacitat que tenia abans de dir, bueno, aquí jo sóc el Barça i aquí es juga com jo dic. Ara no, ara depèn massa de quin partit, de quin rival, de quines circumstàncies, fins i tot Setién ha interioritzat aquest discurs de, bé, és que el rival també juga. Ja ho sabem, evidentment, que el rival juga, però tu ets el Barça, i el Barça abans s'imponia amb una autoritat que ara no té.
Jo tinc la impressió, i no vull dir amb això que no hi hagi actitud dels jugadors, no dic això, però porten tant de temps guanyant, és tan difícil mantenir el ritme de concentració, la gana de guanyar, la gana de manar, que quan es diverteixen, i el dia del Villarreal, de les imatges que em queden a mi al cap, és veure a Messi riure i veure algun jugador riure mentre jugava, és a dir, que s'ho estava passant bé, quan s'ho passen bé, estan en ello, que diuen en castellà, no? Quan no, quan el partit és com mastegar sorra, quan tens el rival del davant que et complica la vida, que fot una mandra amb el 15, els hi costa molt més estar en ello. I aleshores el joc baixa. No, això hauria de venir un psicòleg esportiu, hauria de dir si tinc raó o no, o si m'he equivocat de pastilles. Però tinc la sensació que al final aquesta gent no deixa de saber jugar, perquè aquesta gent sap un huevo de jugar. Aquesta gent són molt bons. Han jugat així tota la vida. És el que han mamat des de sempre. Han jugat no sé quants anys d'una manera determinada i han guanyat sempre. Per tant, si poden tornar-ho a fer, és perquè hi ha una sèrie de circumstàncies al voltant que els hi permet fer-ho. I l'única que jo entenc, que no depèn a més de l'entrenador, pobre home, ja prou feina té, és aquesta. No sé, s'activen perquè s'ho passen bé, fent el que s'ha de fer.
Amb la Champions és prou motivant com perquè l'equip se...
Sí, tens raó, a... tens raó.
Endullar.
I també recordo partits de Champions que menys riure van fer de tot.
Jo no... Ja, ha arribat un moment que no crec que sigui una qüestió d'actitud. Sí que estic d'acord amb el Pere, perquè a mi em va passar també amb el dia del Villarreal, que fa un temps que aquest equip el que transmet la sensació és que no s'ho passa bé jugant a futbol i que tot li costa molt, tot li costa molt. Però que els jugadors s'han anat fent grans i per tant han anat perdent facultats. És cert que han guanyat una, que és la de l'experiència, però clar, la de l'experiència també la tenien el 2015, ja, és a dir, ja eren grans el 2015. I això, hi ha una sèrie de jugadors que nosaltres per defecte continuem dient allò de és que són molt bons i potser ja no són tan bons. I potser ha arribat un moment que ja ens hem de plantejar si allò que abans dèiem per defecte Alba el millor lateral esquerre del món, doncs potser ja fa un temps que no ho és, i el mateix dic d'altres futbolistes del mig del camp fins i tot, mira, et diré, i no vull centrar-ho en Messi, però Messi està arribant molt just a aquest final de temporada i torna a fer un partit discret per mi, i el Barça en les últimes temporades ja venia donant molts senyals que això s'acabava i sempre ho salvàvem amb... Clar, el que passa que és que l'equip després té Messi i Messi et resol 20 partits fora de casa cada temporada, no? Clar, hi ha arribat un moment que potser també el mateix Messi, perquè no estan fent un molt bon any o com a mínim, per exemple, de l'aturada per la pandèmia, a mi em sembla que no ha tornat tan decisiu com és en ell, i ha fet bons partits. I tot i així continua sent el millor de l'equip de manera indiscutible. Però que ja no està en aquell punt fic, com a mínim ara des que hem tornat des de la pandèmia, i ja no t'ho pot resoldre ell. I quan ell ja no t'ho pot resoldre, aleshores veus totes les carències d'aquest equip.
Hi ha una cosa que sí que m'agradaria plantejar-vos. Per què està jugant tots els partits sencers?
Quan és evident
que hi ha un problema físic, que les bateries de l'equip estan gastadíssimes, esgotadíssimes, a tots, tots els està passant, tots els equips, n'hi ha alguns que els afecta més, d'altres que menys, potser perquè alguns tenen més profunditat de plantilla, potser perquè han fet millor preparació física, pel que sigui, no? Però el Barça l'està afectant molt el tema físic. Aleshores, per què el teu millor home juga tots els partits sencers, quan encara tens la Champions per davant, on potser les coses poden anar bé? Per què ho juga tot sencer?
La impressió és que perquè li don la gana. També et dic...
Home,
que...
ja, però hi ha un entrenador que li hauria de fer veure, bueno, li hauria de fer
ja
comprendre...
Això ja fa molt temps que aquest paper l'hem perdut.
Que se l'ha de racionar. I si no està bé Messi, que ho jugui tot, no sé fins a quin punt és imprudent.
Jo t'estic dient això. El paper d'aquest de l'entrenador, i no ho dic...
Perquè, perdona, Matís, perquè no vol dir que no hagi de ser titular, sinó que el pots gestionar, el
sí,
pots
que
rotar...
Sí, 20 minuts, 30
minuts.
Descansar
la segona part, ara 20 minuts per aquí, ara 10 minuts per allà...
Però mira,
juga tot, sencer.
Et dic dues coses. Una, aquest paper ja fa molt temps que el vam perdre. En aquest club manen els jugadors, i això està... Em sembla que és claríssim, o sigui, és la cosa més clara que tinc... I dit això de Messi, que juga perquè li don la gana a ell, i no sé si això és bo o dolent, no ho jutjo, només és una impressió. Clar, jo segueixo el Madrid. Ramos no canvia mai. Si Ramos està, quan no el sancionen, que és de tant en tant, Ramos juga sempre. Varane, igual. Benzema és l'únic davanter que té. Però Benzema sí que el treu 10 minuts, 15, més no, eh?
Sí, però el desgast d'un central no és el mateix desgast que pot tenir un jugador com Messi en la seva posició i amb la seva ascendència dins del camp.
Benzema juga pràcticament tot.
Sí.
I aleshores penso...
Però el que acaba passant és que Messi s'acaba autorregulant el camp, perquè això ho fa.
Sí,
hi ha moments que el veus que camina perquè necessita aquests moments de descans.
Per força.
Evidentment, això l'equip ho acaba acusant.
El problema no és tant només d'ell, sinó dels que també juguen perquè fa la sensació de que els hi dona la gana.
Us en recordeu que Ernesto Valverde, crec que fa un parell de temporades o un any i mig, més o menys, va començar a dosificar Leo, a donar-li descans, a donar-li minuts de banqueta. Bueno, semblava que Leo entrava en una fase una mica d'això, no? De ell mateix, que disposat a descansar i a dosificar-se. Ara, la pregunta que planteja David, jo crec que té tres respostes. La primera, perquè no vol. Per què no descansa? Primera, perquè no vol. Segona, perquè no té un entrenador amb prou capacitat com per dir-li, escolta, Leo, has de descansar encara que siguin 10-15 minuts. I tercera, el Barça no ha tingut partits còmodes d'anar guanyant 0-4, tret del primer dia, crec, de Mallorca, la resta de partits han estat molt justos. I clar, quan tu vas guanyant 1-0 al minut 73, sí, sí. No t'atreveixis a treure.
Això no li ha passat al Madrid. El Madrid sempre ha tingut clar. Marcadors al seu favor i això físicament es nota.
Clar. No, clar, i tu treus del camp a Messi al minut 70, t'empaten i ja tenim clar. El debat nacional.
Digues, Sònia.
Sí, sí. No, que volia remarcar precisament aquest fet. L'únic dia en què potser has tingut oportunitat real de poder-lo canviar és precisament el dia que s'ho estava passant bé sobre el camp a Villarreal. I aquell dia, sabent que portes això un mes mastegant sorra, que els partits et costen molt, un dia que s'ho passa bé, puc entendre que a Setién no se li passés pel cap treure'l del camp perquè és afegir un problema un dia que no el tens. És a dir, que avui acabarem bé, no afegirem ara el possible enfadament de Messi quan no hi ha necessitat. I la resta de dies és que realment és això. Tu un partit que estàs guanyant 1-0 o 0-1 o fins i tot que vas empat, és que ni se't passa pel cap canviar-lo, perquè si per mala sort després t'empaten ja no tens marge de reacció si l'has tret de la gespa. Per tant, s'ha donat aquesta situació que jugues cada 3 dies però que sempre vas amb la corda al coll i que no tens marge per canviar. Potser ho acaba fent ara. És cert també que el mateix jugador deu pensar, ara que queden 2 partits ja aguantem-ho. I si demà el Madrid fa la seva feina i dijous ja et quedes sense opcions, doncs potser contra l'Alavés no hi ha necessitat. I també et diré que aleshores serà l'últim i ell mateix dirà, calla, que després ja marxo 4 dies de vacances, vol que sigui, juguem aquest últim perquè no perdi el rodatge.
Clar, i també, sí, també està lluitant pel Pichichi, Sònia. Està lluitant pel
Pichichi. Sí, però jo crec que ell, aquest any especialment, no crec que el preocupis, i menys si no guanya la Lliga, no crec que el preocupi, perquè ja n'ha guanyat molts i perquè no és un any en aquest sentit on ell hagi pogut lluir.
També és veritat.
Vaja, no crec que ell ho tingui en compte.
També és veritat. Que com som que tenir una benedicció com és tenir el millor jugador de la història a l'equip i haver-lo aprofitat per fer al voltant d'aquest jugador una sèrie de feines que havies d'haver fet des d'allà fa molts anys, i que no has fet, que és una evidència que no has fet, hem acabat creant-nos un problema de tenir el millor jugador de la història. Ens hem acabat creant un problema, que això, veus la història del Barça, això, passat amb Kubala, passat amb mil jugadors, però és que com som,
Bé, demà juga el Madrid, El Madrid li queden 3 partits.
Demà, mira, en recordo tant del que
dic
ara.
Fa dies que, ara li volia preguntar al Pere, que és qui segueix sempre al Madrid, fa dies que m'ho diu, que Granada, ja veuràs com, una altra cosa és que palmi 2 partits, que és el que ha de fer el Madrid.
Sí,
però li queda Granada demà, li queda Granada demà, després el Villarreal, que veurem si té opcions de Champions, complicat, perquè ara mateix el Villarreal és a 6 punts del Sevilla. El Sevilla juga avui, rep el Mallorca, a priori hauria de guanyar. El Villarreal jugarà demà, rep la Real Societat. Bé, si es deixés alguna cosa al Sevilla i el Villarreal és capaç de guanyar demà, encara tindria certes opcions de poder anar a Valdebebas pensant en la Champions. I després ja quedarà l'última jornada a Butarque, on en principi el Madrid jugarà contra un equip ja descendit, doncs no hauria de tenir problemes per guanyar. L'última hora del Madrid, el partit de demà a Los Cármenes.
Aviam, l'última hora del Madrid és que James ha fet 29 anys i continua sense entrar, diguéssim que a les concentracions, ja fa 3 partits, després de parlar amb el senyor Zidane, James continua sense entrar a les convocatòries. Estan buscant una sortida, va arribar el 2014 per 80 milions d'euros, ha estat cedit un any al Bayern de Munic, però vaja, res. I l'altra última hora del partit és que continuen els assajos quan està despert, que això és molt important, de Bale en els camps d'entrenament, assaja el seu swing.
L'altre dia va fer la migdiada.
Sí, per això et dic, quan està despert no, està per la labor i llavors fa un assaig i un mig swing collonut de golf. De futbol fa molt temps que no sabem res. Tornen Ramos, Carvajal de l'ascensió, baixes per lesió Mariano, que és important perquè deixa Benzema, allò que dèiem, sol com un mussol de número 9, Nacho i Marcelo, que està fora, i Jovic, que també li estan buscant una sortida perquè tampoc no ha funcionat. Entren 2 nanos del filial, Javier Hernández i Miguel Gutiérrez, que no jugaran perquè Zidane els ha fet anar entrant. N'han entrat uns quants, Cap no ha jugat, i ja està. El Granada va aconseguir en l'últim partit arribar a la xifra històrica de 50 punts 36 de l'època.
Sona un punt de la setena plaça, que ara la marca l'Atlètic de Bilbao, que Albert Benet continua guanyant, al camp del Llevant, 0-2. Benet? No hi és, el Benet.
Sí, sí, t'ho confirmo, el 19 de la segona, el 0-2.
0-2 està guanyant a l'Atlètic de Bilbao, per tant, és a un punt de la setena plaça el Granada i a 3 de la sisena que marca el Getafe.
Exacte, i ha igualat ja la millor puntuació de tota la seva història. En temporada 71-72, aleshores va fer 36 punts, però és que aleshores eren aquells 2 punts per victòria, ara són 3, és a dir, si l'igualéssim serien 50 punts, que són els que té ara mateix. Està lluitant i molt a prop d'aquesta plaça que té el Getafe, i la frase de Diego Martínez, que és el seu entrenador, que ha fet un autèntic miracle. Recordem que al Granada li queda aquest partit contra el Madrid, després va al camp del Mallorca, que li poden totes, i acaba rebent l'Atlètic Club de Bilbao. Doncs la frase de Diego Martínez és: si te despistes con esta gente, estás jodido. És
mira,
la frase.
Podem sentir Zidane. A veure si podem recuperar el tall número 2. El tall número 2, quan li han preguntat, avui a la roda de premsa l'he estat seguint, m'ha fet molta gràcia, perquè l'intentaven atacar allò per una banda, per l'altra, sobretot amb el tema del VAR, no? La polèmica, escolta'm, això, que et sap greu que insisteixin tant amb el tema del VAR. I hi ha hagut un que a Pit Descobert li ha preguntat: escolta, ¿sería justo que guanyés el Barça la Liga?
Mister, le hago una pregunta muy directa. ¿Sería justo que el Barcelona fuera campeón de Liga este año?
Bueno, entonces te voy a contestar muy directo también. El que va a ganar el campeonato es el que va a tener más puntos al final de temporada. Ya está.
Això ho ha dit sempre. Sí. Això, amb això el francès...
Va esquivant sempre, té,
esquivant, sí, però amb això em té el cor robat.
Era elegant jugant, Pere, i és elegant responent.
És molt coherent.
Això de la justícia, jo no hi he cregut mai, perquè el que guanya la Lliga sempre és el just campió. Sí. Perquè n'hi ha un que ha badat, sí, ha fet el burro, exacte. I s'ha deixat punts.
I no és només que t'ho guanyes.
Potser serà un campió menys brillant. Però
i
just
la Lliga
sempre
més,
ho serà.
Més tronxo. Però és el campió. De totes maneres, em quedo amb un tuit que te'l vull dir, perquè l'he llegit avui, no sé de qui és i em sap greu perquè m'ha semblat brillant. Això que passa amb el Madrid després de la represa, és a dir, que cada partit ha guanyat i cada partit ha entrat al VAR. Hi ha hagut la majoria de partits que hi ha hagut penal sempre a favor. Cada partit, amb decisions molt justes, que no són molt discutibles, que no són molt escandaloses, si passés el mateix amb un tio que entrés al casino de Barcelona i que cada vegada l'Inés sortint vermell, negre, acabaria a les sales de seguretat envoltat de tios i fent-li preguntes de per què cony encerta sempre el número. Vull dir, clar, l'estadística està perquè es compleixi i també perquè de tant en tant es trenqui.
M'agrada de la teva manera de veure el futbol, Pere Escobar. Doncs bé, demà aquest partit del Madrid a Granada a partir de les 10 de la nit. Veurem si hi ha ensopegada i si no ja veuràs. Home, veig que hi hagi una mica d'emoció al final de Lliga. Us ho pregunto a vosaltres, Sònia, ensopegarà demà al Madrid?
Home, allà el Barça hi va perdre. Sí. Granada
és... Això no és garantia de res, eh?
Però ni que sigui... Ja, també és cert. Ni que sigui per estadística...
Un empat, no?
És que ni que sigui per estadística, el Madrid no pot... Vaja, serà sorprenent que faci un ple en tot el que ha quedat de lligades que ha tornat. Per tant, jo crec que algun empat o demà o contra el Villarreal s'ha de deixar. Però, vaja, no hi tinc moltes esperances.
Javi, què?
A mi m'agradaria pensar... M'agradaria pensar que sí, i ara estava escoltant el Pere i m'he vingut una mica arriba, però és que el Madrid està defensant molt bé, Courtois està molt bé, tenen la sort aquesta d'embocar o de fer gol quan el partit ho demana, i a més el VAR. O sigui que jo sóc molt pessimista, jo dono la Lliga ja gairebé.
Hi ha algun culer pessimista que fins i tot diu encara potser fallarà el Madrid, però el Barça també.
Bé, és que jo això ja no vull parlar.
Això seria
ja... De totes maneres, demà al VAR hi ha un àrbitre català.
Ah, sí?
Sí, David Medier Jiménez. L'àrbitre principal és el Santiago Jaime Latre, el del VAR és David Medier, que tampoc és cap cosa que t'asseguri res, perquè Xavier Estrada també és català i va xiular el partit Real Societat-Real Madrid, que va ser, de tots els que ha jugat fins ara al Madrid, el més escandalós.
Demà, la segona part, la podreu seguir al Club de la Mitjanit amb el Garriga, que, per cert, el Garriga avui entrevista el president Bartomeu a 11, a TV3.
Mira, tuit d'última hora, ara fa 55 segons, de Marc-André Ter Stegen, diu: queda una setmana pel final de la Lliga i tot és possible.
Clar, que això és veritat, i tot està per fer.
No diu cap mentida. Gràcies, Pere Escobar, gràcies, Sònia Gelmà, i gràcies, Javi Giraldo. Fins la propera. Vagi bé.
Gràcies.
PSG avui al VAR.